Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge i molt bona diada de Sant Jordi. Treballem per viure i no pas per morir. Aquest és el títol d'un acte que es farà el proper divendres, el dia 28 d'abril, a la tarda, a partir de 7:45 del vespre, a la plaça de la Vila de Sant Feliu de Llobregat. Està convocat per la pastoral obrera del bisbat de Sant Feliu. Aquest acte inclourà una eucaristia a la catedral de Sant Feliu a partir de 8:00 del vespre. L'equip de pastoral obrera recorda que el 2020 hi van haver a Catalunya 96.137 accidents laborals, 467 dels quals van ser greus i 80 mortals. Una autèntica xacra. Avui en parlem i ho fem amb la Mercè Soler sobre aquest acte i també la manera en què es poden evitar els accidents laborals. La Mercè Soler és directora del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya. De seguida la saludem, però com sempre, deixeu-me que us recordi que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I saludem, donem la benvinguda al Paraules de vida a la Mercè Soler. Mercè, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Emili, i moltes gràcies per permetre'ns tenir aquesta conversa.
De fet, avui amb la Mercè, ho hem dit a la portada, ella és la directora del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya, i amb ella volem parlar d'un acte que es fa aquest proper divendres, el dia 28, a la tarda. En aquest cas és un acte que té per títol Treballem per viure i no pas per morir, no? Que s'han, en aquest cas, s'han d'aturar els accidents laborals, perquè és una xacra, oi, Mercè?
Sí, és una xacra que moltes vegades passa desapercebuda o bé que no ens acabem d'adonar de la quantitat de gent que pateix accidents laborals i que pateix accidents laborals amb resultat de mort. Si comptem a nivell d'Espanya, per exemple, hi ha més entre 2 i 3 persones cada dia que moren per accident laboral. Per tant, és una xifra important i que queda molt invisibilitzada a la nostra societat. Hem preparat aquest acte el dia 28, perquè el dia 28 és el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, a part que és molt proper al 1 de maig, també és una forma de celebrar el 1 de maig. Però hem volgut donar en relleu en aquest fet que fa 4 dies hem quedat tots molt commocionats amb les tres persones que van morir a la mina de Súria, però no són només 3, són moltes més, 80 a Catalunya durant l'any passat.
80 persones que van perdre la vida a Catalunya, com dieu. De fet, recordeu altres xifres, no? Com, per exemple, que els accidents laborals que van haver-hi el 2022 van ser de 96.137, en aquest cas 467 d'aquests que van ser greus i, com deies tu ara, Mercè, 80 morts, no? Clar, i es parla i es diu, no? Si els accidents laborals, en la majoria dels casos, es poden evitar. No? Només cal que s'apliquin algunes mesures.
Sí, sí. De fet, nosaltres fem aquesta campanya perquè n'estem convençuts, no? Evidentment, hi ha tots uns protocols de seguretat i salut en el treball que no sempre es compleixen i, bueno, que són causa d'accident, no? El fet que es compleixin i que estiguin ben fets els protocols també es facilita, doncs, si hi ha, per exemple, una bona inspecció laboral, si hi ha implantació sindical a dintre l'empresa. Una de les tasques dels sindicats i dels delegats i dels comitès d'empresa és vetllar perquè es compleixin totes les normes, no? Això també té a veure, doncs, amb la qualitat de la contractació, és a dir, a més subcontractació o a més temporalitat de la contractació, doncs lògicament hi ha més accidents i això li s'ha pogut doncs, també quantificar. No? Per no parlar, estem parlant, a més, de condicions de treball que afecten de manera legal a molts treballadors, però després hi ha molta gent que treballa de manera il·legal. No les persones són il·legals, sinó les feines, no? Que estan a l'economia submergida, que contracten de vegades immigrants, per exemple, que no es poden contractar de cap altra manera, i als quals se'ls paga menys del que se'ls hauria de pagar, però, a més, doncs, de vegades ho fan en condicions molt forçades i molt poc regulars, no? I això, tot això és causa d'accidents laborals.
Vosaltres, des de l'equip de Pastoral Obrera del Bisbat de Sant Feliu, en sou conscients, heu muntat aquest acte, que de fet és, crec, Mercè, la primera vegada, no?, que organitzeu una activitat d'aquest tipus. De fet, a 8:15 del vespre hi haurà aquesta concentració, no?, a la plaça de la Vila, i després, posteriorment, a partir de les 8, una eucaristia també, no?
Sí, això farem una petita concentració a la plaça de la Vila, que està just davant de la catedral, i allà recordarem totes aquestes xifres, llegirem també algun testimoni de familiars, de persones que han perdut la vida en accidents de treball. I bueno, és un acte en el qual hem convidat i convidem no només diríem, a la gent que forma part de la Pastoral Obrera, sinó als ciutadans en general i molt particularment també als sindicats, amb els quals tenim una visió doncs, que conflueix no?, en aquest sentit. I després, a les 8, entrarem a la catedral i farem una eucaristia en memòria de totes les persones que han perdut la vida en accident laboral.
La sensació que tenim, Mercè, i quan parlem en general de la societat, no?, que tot és més vulnerable, el sistema social que ens toca viure és vulnerable. També el mercat laboral és vulnerable, no? O sigui, ja no només quan parlem ara, com estem parlant d'aquests accidents, d'aquesta xacra, no?, dels accidents laborals, sinó també de les condicions precàries a les que moltes persones han de viure, no?, i amb sous que no són dignes.
Sí, certament, perquè la veritat és que clar, anys enrere jo sóc treballadora social de professió, havia treballat molts anys a Càritas, no? I recordo que bueno, el procés per sortir, per tirar endavant, doncs passava perquè la gent pogués aconseguir una feina. Però avui dia hi ha molta gent que té una feina i no aconsegueix arribar a final de mes, és a dir, els sous no estan adequats al que hauria de ser. I a banda d'això, doncs les presses, jo vaig llegir no fa gaire que les Kellys, que és aquest, les que limpien, no? Aquest col·lectiu de dones que treballen en hotels i tal, i que se'ls recomana que facin habitacions a tota pressa, doncs, bueno, vull dir que finalment s'ha pogut delimitar el nombre de cambres que han d'arreglar al llarg del dia, perquè si no és que és impossible, no? I hi ha molta pressió sobre molts treballadors en qüestions d'horaris impossibles, en qüestions això de presses i d'una productivitat una mica fora de lloc, etc. I bueno, per posar un exemple, jo conec una mica, ho conec perquè és un servei conflictiu, el servei de transport adaptat que hi ha al Baix Llobregat, que és un BISC, bueno, doncs és molt habitual que canviïn de xofer d'un dia per un altre, canvien de xofer perquè, jo m'imagino que si les condicions fossin molt bones, els xofers aguantarien, però és que els envien a la feina i no coneixen les rutes, factor d'estrès, no saben com fer funcionar les rampes d'un servei que és adaptat per pujar-hi gent amb cadira de rodes i al final la gent del carrer els ha d'ensenyar com es fa i no sé què. I bueno, estic segura que més d'un es deu fer malbé l'esquena, no? Intentant fer coses que no toquen però que ningú li ha explicat. No? Bueno, això és bastant habitual i és una pena. Vull dir, això és el que és causa de molts accidents sovint.
Una realitat complicada. De fet, avui parlem d'aquest acte que es fa divendres, promogut per l'equip de pastoral obrera del Bisbat de Sant Feliu. L'Església, Mercè, està preocupada per aquest tema. De fet, també hi ha hagut, no?, diferents bisbes que també s'han preocupat precisament d'aquesta qüestió, no?, dels accidents laborals i de la xacra que representen.
Sí, de fet, hi ha els bisbes, em sembla que en diuen de l'acció caritativa i social de la Conferència Episcopal. De fet, són tres bisbes, el responsable de migracions, el responsable de Càritas i el responsable de la pastoral obrera. Doncs han tingut molt d'interès en el tema. S'han entrevistat amb els sindicats, s'han entrevistat també amb empreses, i sé que tenen pendent d'entrevistar-se amb víctimes també dels accidents de treball. Han emès un comunicat que es va presentar ahir, que està molt bé, i bueno, ells diuen, bueno, darrere de les xifres, de fet el que hi ha són persones i famílies i coses, situacions irreversibles, no?, per a molta gent. I després també val a dir que moltes vegades les famílies dels accidentats, doncs, després tenen com bastantes dificultats com per regularitzar totes les coses. Vull dir que no sempre són processos fàcils, no? I, bueno, doncs els bisbes això s'ho han pres com una cosa personal. També en el sentit que, bueno, evidentment, Jesús volia vida bona per a tothom, i també hi ha tota una tradició de pensament social de l'Església en què això es reclama, no? I, de fet, al món sencer els accidents de treball són importantíssims. Nosaltres ens queixem aquí, però hi ha llocs on encara són molt pitjors les condicions que no pas entre nosaltres, no?
I com dius, no?, accidents laborals que potser afecten també de manera diferent depenent dels col·lectius, no? O sigui, el col·lectiu d'immigrants o el col·lectiu de nouvinguts que tenen unes condicions més precàries, i en aquí els accidents són potser o afecten més, no?, que no pas potser una altra persona que pugui tenir, entre cometes, una feina que no sigui tan perillosa, no?
No, perquè o sigui, a veure, jo recordo una situació que recordo haver-la llegit als diaris, no?, d'un senyor que treballava en una bastida, va caure, i l'amo de l'empresa on treballava el va posar al cotxe, el va deixar a terra a la porta de l'hospital i va marxar. Això és fatal. Però després això doncs també vol dir, doncs, que aquesta persona no estava assegurada, que si aquesta persona queda greument paralitzada o doncs de cara als anys vinents, doncs això no ho té cobert per enlloc. O sigui, hi ha moltes coses. Jo crec que la llei d'estrangeria és nefasta, perquè està creant com una doble societat, no? La societat dels que podem anar tenint una situació legal i una cobertura i una protecció en molts àmbits de la vida, i la societat dels que quedaran al marge, i més que hi quedaran, perquè tota aquesta gent que està treballant ara sense drets i sense cotitzar la seguretat social i tal, d'aquí 20-30 anys tindran edat de la jubilació i no hauran cotitzat i no tindran drets. I, per tant, jo no acabo d'entendre com això és. O sigui, qui vulgui una societat una mica igualitària d'aquí i amb una certa visió de futur, doncs, home, s'han de preveure camins, doncs, perquè la gent pugui treballar i pugui cotitzar i pugui pagar tots els impostos que ha de pagar i pugui protegir-se socialment, no? Que per això hi ha l'estat de benestar, o el que en diem estat de benestar, que és més un desig de vegades que una realitat, però que és important.
Suposo, Mercè, que hem de destacar el fet de visibilitzar aquesta situació, no? Amb l'acte que feu vosaltres aquesta propera setmana, això és el que serà, és el que es vol aconseguir. En parlaves, no?, per exemple, del col·lectiu que en el seu dia de les Kellys, no?, de les treballadores de planta dels hotels, no?, del sector turístic, es van començar a mobilitzar i van aconseguir determinats beneficis, no? El fet és que es visibilitzi, que els mitjans de comunicació hi posin l'atenció, no?
Sí, efectivament. O sigui, visibilitzar-ho vol dir fer-nos conscients tots plegats. De vegades és veritat que hi ha molts, com ho diria jo, o sigui, hi ha molts factors que contribueixen a que hi hagi accidents de treball, no? Però de vegades els mateixos treballadors ens costa de ser conscients, doncs, que s'han de seguir unes normes i que a lo millor s'ha d'anar més a poc a poc i que no es pot deixar una màquina que no es coneix amb una persona que no la sap fer anar i que no sé què. Bueno, vull dir que això és molt de consciència de nosaltres mateixos i de fer complir les lleis en allà on no es compleixen, eh? Perquè, bueno, doncs perquè té conseqüències fatals.
Mercè, quantes persones esteu a l'equip de pastoral obrera del Bisbat de Sant Feliu?
Bueno, no som gaires, som poquets. Som representats als moviments, que en aquest cas és l'ACUA, l'Acció Catòlica Obrera, i la UAC, que és la Germandat Obrera d'Acció Catòlica. En el nostre equip també hi ha el director de Càritas de Sant Feliu, el delegat, que és mossèn Josep Torrente, el Miquel Àngel Jiménez i el Pere Pujol, que són dos diaques que tenen àmplia consciència social. I amb aquest equip, doncs, fem poquet, perquè som poquets, però, bueno, però nosaltres aquest any hem fet una feina interessant, jo penso. D'una banda, ens hem dedicat molt al tema de joves, i perquè és veritat, una vegada vaig anar a una conferència de l'arquebisbe de Tànger, que deia: heu de deixar de parlar dels immigrants o dels joves i parlar amb els immigrants i amb els joves. Doncs nosaltres aquest any ens hem dedicat, doncs, pràcticament a entrevistar joves, a escoltar què deien, o sigui, sense voluntat bueno, no sé, de que s'apuntessin al nostre carro, no? Simplement escoltar com percebien determinades coses. Ha estat una feina interessant. I amb això dels accidents de treball, ara comencem amb aquest acte, però de fet l'any que ve ens plantegem de tenir algun contacte més personal i més distès amb gent dels sindicats, per exemple, no? Perquè també és important que es vegi que l'Església està al costat dels treballadors que pateixen, no? I bueno, i és important que ja es creïn sinergies de treball i tal. O sigui,
Ara que
com es
parla,
visqui.
ara per Mercè, que parlaves de, ja per acabar, que parlaves dels joves, estan preocupats també els joves pel seu futur laboral? O
Sí,
directament no futur, sinó per la seva inserció en el mercat laboral.
bueno, és un dels grans problemes que tenen. Clar, si comparem intergeneracionalment, o sigui, jo vaig començar a treballar, de fet, a 12 anys, no? Hi ha molta gent de la meva edat, als 14, o sigui, l'edat oficial era als 14, però abans podies fer-ho abans i tot, no? I això vol dir, doncs, que tenies contacte amb gent adulta que no eren els pares, que això és una bona forma també de fer-se gran, no? I a banda, doncs, una certa autonomia econòmica i un cert futur. Això, clar, això no hi és. I junt amb això, doncs, el tema de l'habitatge cada vegada és més difícil. I, bueno, clar, estan preocupats per aquest tema. Alguns també es queixen de la qualitat de l'educació o de la poca vinculació que de vegades hi ha entre l'educació rebuda i el món del treball, no? Que
I la
seria una
realitat, no?
mica més cap a la formació professional. Però no, està clar. I de fet, jo recordo, em sembla que he fet totes les vagues generals que s'han pogut fer. I de fet hem anat veient com cada vegada més en les condicions laborals els joves se'ls anaven retallant drets, no? O sigui, bueno, ja mantenim aquest sou, però pels joves una mica menys, perquè no sé què. Després han sigut les grans víctimes de la temporalitat, no? I bueno, ara amb la darrera reforma laboral, doncs jo crec que té bons efectes, no? De reduir la temporalitat i de donar més protagonisme sindical per la negociació de convenis. Però sí, els joves realment els hem deixat molt a l'estacada.
Doncs Mercè Soler, ha estat un plaer que ens acompanyis avui al Paraules de Vida. La Mercè Soler, que és la directora del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya. Amb ella hem parlat d'aquest acte que es fa el proper divendres amb el títol Treballem per viure i no pas per morir. Gràcies, Mercè.
Moltes gràcies, Emili, i moltes gràcies a tots els que ens heu escoltat.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom i molt bona diada de Sant Jordi, caiguda en diumenge. És molt fàcil, massa fàcil, que els mitjans de comunicació es facin ressò de les males relacions o fins i tot de les possibles agressions entre comunitats de religions diferents arreu del món. Ara, molts països, les confrontacions entre religions són un plat que se serveix cada dia. Però entre nosaltres, massa sovint, hi ha realitats de bona convivència que ens passen molt desapercebudes i que fins i tot ni són notícia. Per exemple, aquesta setmana, el Diari de Girona s'ha fet ressò d'una molt bona notícia que ha titulat així: Cristians i musulmans celebren junts la fi del Ramadà. I entrant en el cos de la notícia, se'ns explicava que membres de l'Associació de Veïns de Sant Narcís i de la comunitat musulmana vinculada a la mesquita a Salam han celebrat el final del Ramadà de manera conjunta. Es tracta d'una nova iniciativa que pretén acostar les dues comunitats, ja que les dues mateixes entitats ja van organitzar una trobada fa poques setmanes en sentit invers. Els musulmans van visitar la catedral de Girona. La comunitat del centre islàmic del carrer Alacant va ser l'encarregada d'organitzar l'iftar, que, a més de comptar amb la col·laboració de les entitats veïnals del sector, també va rebre l'ajuda de l'Ajuntament de Girona. Un altre esdeveniment que m'ha sorprès molt gratament és el que ha publicat l'informatiu digital de Catalunya Religió, explicant-nos el cas de la localitat lleidatana de Guissona, a la Segarra. Aquest fet no és entre religions diverses, sinó que es tracta d'una relació entre dues confessions cristianes. Per això ho titulaven dient «L'ecumenisme pren força a Catalunya amb la Pasqua ortodoxa», per referir-se a la benedicció dels aliments de la comunitat ucraniesa de Guissona. En el cos de la notícia se'ns explicava que una setmana després de la celebració de la Pasqua catòlica a les parròquies de Catalunya, aquest dissabte a la nit, arriba la joia del Crist ressuscitat a les 57 comunitats ortodoxes que tenim a Catalunya. Una celebració marcada habitualment pel seu caràcter ecumènic i comunitari. Guissona n'és l'exemple. Des de fa molt de temps que ja compartim l'Església, la comunitat de romanesos, els ucraniesos i els catòlics, explica mossèn Ramon Balaguer, rector de Santa Maria de Guissona des del 2005. Amb una població on més de la meitat dels habitants són migrants i, per tant, amb molta diversitat cultural i religiosa. El temple de Guissona acull tres comunitats que comparteixen el mateix espai en dies festius i al cap de setmana. Per fer-ho, Balaguer reconeix que és necessària una gran coordinació dels horaris, però ja fa molts anys que conviuen sense problemes. Tot això, amb la guerra a Ucraïna, s'ha intensificat amb més activitat. La guerra només ha sigut un motiu perquè es descobrís el que hi havia a Guissona anteriorment, però amb l'arribada dels refugiats la comunitat d'ucraniesos ha crescut molt. Tot això és possible gràcies al suport del bisbat d'Urgell, que fins i tot té en nòmina un dels capellans de rito greco-catòlic. Aquest mossèn forma part del presbiteri diocesà, com tots els altres de la diòcesi. Un altre punt de Catalunya on trobem una gran col·laboració entre l'Església Ortodoxa i les diòcesis catalanes és a Tarragona. Ens assenyala també el digital Catalunya Religió, on el cap de setmana passat la comunitat ortodoxa va celebrar la Pasqua. Es tracta d'una comunitat plurinacional on tothom té cabuda, sigui del país que sigui, com explica la Càtia, filla del pare George Pinko, que és el rector d'aquesta parròquia. Som molta gent, sobretot els dies festius, una mescla de russos i ucraniesos, moldaus, serbis, això sí, tots som rusoparlants. La cooperació de l'Arcabisbat de Tarragona amb aquesta comunitat permet, des de l'any 2012, celebrar les misses al Santuari de la Mare de Déu de la Pineda, on també tenen una petita biblioteca i un magatzem on recullen roba i aliments per a les persones que ho necessiten. Des de l'any passat, quan molts dels refugiats ucraniesos que es trobaven en aquesta zona ja van anar a celebrar la Pasqua a la Pineda, russos i ucraniesos conviuen sense cap problema a la comunitat. Un fet que omple de satisfacció la Càtia, que diu: "M'omple d'alegria veure que mai hem tingut cap problema. El nostre temple es resa pel patriarca rus i pel de l'ucraïnès. Entenem que la gent ho està passant molt malament i abans que russos o ucraniesos, tots som cristians i hem de ser cristians de veritat." A Solsona, la comunitat romanesa també va celebrar la Pasqua a l'església del Cor de Maria. Molt bon diumenge a tothom i molt bona diada de Sant Jordi.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. La tercera setmana de Pasqua ens porta enmig del goig pasqual a la celebració dels dos patrons espirituals de Catalunya. Avui, 23 d'abril, en el calendari dels sants, s'escau la festa de Sant Jordi, patró secundari de Catalunya, que celebrarem litúrgicament aquest dilluns per tal de no interrompre els diumenges del temps pasqual. I el proper dijous, 27 d'abril, celebrarem la festa de la Mare de Déu de Montserrat, patrona principal de Catalunya. El nom de Jordi ve del grec jorgos i vol dir treballador de la terra, però això no vol dir que Sant Jordi ho fos. Diu la tradició que era un soldat romà de l'Orient que es va convertir al cristianisme i que va morir màrtir en les persecucions del segle III. El seu sepulcre a la ciutat palestinenca de Lidda va ser molt venerat als primers segles del cristianisme. A l'Orient era anomenat el megalomàrtir, el gran màrtir. Aquesta fama es va estendre i va fer que molts països l'acollissin com el seu patró. És per això que es van anar difonent unes tradicions de gran força popular que el presenten com el cavaller que venç el drac, és a dir, el mal, i així salva la donzella, és a dir, la virtut. Aquesta és una imatge molt suggestiva que ens recorda en cadascú la lluita entre el bé i el mal i ens convida a lluitar contra tot allò que fa mal a les persones. Els cristians venerem Sant Jordi perquè va ser un cristià convençut de la seva fe en Jesús, capaç de renunciar a tot, fins i tot a la seva vida, per ser fidel a Jesucrist i a l'Evangeli. Catalunya ha sabut expressar amb creativitat l'estima al gran cavaller i li dedica cada any una jornada molt bonica, en què tothom surt al carrer amb ganes de trobar noves lectures i excuses per trobar-se. Enmig del clima festiu i primaveral, de les roses i els llibres, s'honora la fe i la cultura, l'humanisme i la transcendència. Cavallerosament, aquí, a la nostra terra, Sant Jordi cedeix la primacia a la Mare de Déu de Montserrat, sobretot des de l'any 1881, quan el papa Lleó XIII va declarar la Mare de Déu de Montserrat patrona de tot el Principat de Catalunya. L'any 1914 es va decidir que tingués també festa pròpia el dia 27 d'abril. La Mare de Déu de Montserrat és la rosa d'abril i la més bella flor de Pasqua. El prefaci de l'Eucaristia canta que ella és l'esperança dels fidels i l'honor del nostre poble. El papa Sant Joan Pau II, en la seva visita al monestir de Montserrat l'any 1982, va afirmar: "Montserrat és un magnificat de roca, una fletxa indicadora d'ulteriors escalades. Els monjos i monges del monestir d'aquesta muntanya fan de Montserrat un fogar d'oració i de fe cristiana, com diu una oració litúrgica de la festa." Benvolguts germans i germanes, preguem perquè els nostres sants patrons facin de la nostra terra un lloc de pau, fraternitat i acollida. Felicito tots els catalans, tots els aragonesos i aquells que han acollit Sant Jordi com el seu patró. Aprofitem aquesta jornada festiva per promoure la lectura i l'amistat. Experimentem el goig de llegir. Us convido a fer-ho amb l'obra més llegida editada i traduïda a més llengües de la història, que és la Bíblia, una obra amb un missatge preciós. Que la Mare de Déu de Montserrat ens il·lumini i ens guiï cap al cel.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.